Al matí, a Ràdio Sabadell. Des de les 9 del matí fins a 2:15.
Tarda a 6:45 es projecta el documental En Fem als cinemes Imperial, en el marc dels actes per commemorar el Dia Internacional contra l'Homofòbia, la Bifòbia i la Transfòbia. La pel·lícula aborda una realitat silenciada, la d'aquelles persones que practiquen el crossdressing. La seva directora, Alba Barber, ha vingut per parlar-ne. Bon dia, Alba.
Hola, bon dia.
I també ens acompanya la Mar Llop, que és una de les protagonistes i també és autora del llibre Construccions identitàries, que també vam parlar aquí en aquest programa fa unes setmanes. Bon dia,
Mar. Hola, què tal?
També en l'estudi tenim el nostre company, en Pere Gallifa. Bon dia, Pere.
Bon dia.
Primer de tot, Alba, explica'ns, perquè tens una sèrie de vídeos, no?, a la web del documental que expliquen l'origen d'aquest. Com va ser que vas descobrir tu el crossdressing i com vas decidir, doncs, després convertir aquest projecte en un documental?
Uf, són moltes preguntes en una, intentaré ser breu. Jo entro al Club En Fam per primer cop el 4 d'octubre del 2012, sempre ho dic, i en el marc d'arrencar amb una tesi doctoral en antropologia sobre el tema del crossdressing. Ens coneixem amb la persona que ha capitanejat el club durant molts anys, que és la Sofia Benguetxea i la Judit Joanuix. Ens coneixem en una xerrada que es diu Travestir en primera persona, que se m'havia convidat a mi més des d'un àmbit acadèmic, que estava fent investigació sobre la performance drag king en aquell moment, més de cara a un màster d'antropologia, i ens coneixem allà. Jo havia d'arrencar una tesi doctoral i decideixo com canviar del tema, redireccionar i anar-me'n cap allà. El per què? Jo venia dels feminismes i de l'activisme feminista més de caràcter metropolità a Barcelona, no?, com si diguéssim, i en aquell moment me n'adono que de cop se'm posa davant no només unes persones, sinó un subjecte polític que els feminismes fins llavors no n'estaven tenint gaire constància. I el per què? Perquè precisament el crossdressing és una pràctica, el travestisme, no?, l'únic que s'utilitza el terme anglosaxó, i ara sí de cas parlem per què, el crossdressing és una pràctica que s'estructura i es vertebra a través del secret, el secret públic, allò del que tothom sap, però que del que no es pot parlar o del que no es pot dir. Quan parlo de secret és que precisament el crossdressing, tota la gestió de les seves transformacions corporals, la gestió de la reversibilitat de les transformacions, no?, de l'efimeritat, la gestió emocional, la gestió dels seus temps i espais, tot es basa en el secret. Llavors ens trobàvem davant d'un subjecte polític que interpel·la directament els feminismes i del que no teníem accés i tenia ganes de conèixer més, no? M'he enrotllat molt, però...
Però crec que ha estat interessant aquest context com aquest punt de partida. I clar, ara també tinc dubtes de per què s'utilitza, doncs, el terme anglosaxó.
Bueno, arrenco jo o arrenques tu, Marc?
Ja ho explico jo, si
vols. Vinga, Marc, va.
Doncs s'utilitza el terme anglosaxó perquè, bueno, seria l'equivalent a travesti, i la paraula travesti està molt lligada a la prostitució, no? Aquí els travestis o les travestis eren noies que es prostituïen, transsexuals, no? I aleshores, pues, bueno, per agafar-hi una mica d'espai, pues, es feia servir el crossdressing com a paraula així més... Menys
per treure connotació. Aquestes connotacions pejoratives, no?
Sí.
Jo crec, si em deixes afegir, que històricament sí que hi ha hagut una correlació entre la travesti i, com diu la Mar, per una banda... Perdona que ho expliqui a sobre, però per marcar el que vaig dir a continuació. Per una banda, la travesti treballadora sexual, no?, que arriba més amb les migracions dels 70s, sobretot de Llatinoamèrica, no?, i que sí que modifica el seu cos, o sigui, només, o sigui, encara que no siguin els seus genitals, perquè continuen tenint com oferta en el mercat sexual, no?, sí que modifiquen els seus cossos, però hi ha aquesta correlació entre travestisme i precarietat, treball sexual, etc. Però també hi ha el vincle entre travestisme i món gai, món homosexual, el món del transformisme dels escenaris, que realment ha estat present, sobretot en el barri xino de Barcelona, i que ha continuat present. Llavors, què passa? Que hi ha tota una sèrie de gent, no? Que potser es travestia des de petita o no, però que no s'identificava amb aquesta imatge que havia deixat en herència la travestia dels moviments de lliberació sexual, sobretot durant tardofranquisme-transició. Llavors, és a través de les xarxes contacten amb aquesta noció anglosaxona del cross-dressing i s'identifiquen més amb aquesta idea de l'home heterosexual, potser de classe mitja, de classe alta, no? No només de classes baixes, que es posa d'amagat la roba de les seves dones. Però, bueno, aquí estic parlant per altres.
Escoltem un moment el tràiler i continuem conversant.
Va passant el temps i el que no acabo de dur bé és trobar-me'l per casa vestit. Cada cop que entro a casa em trobo una tieta. El meu marit transvestit, vestit de la manera més estranya. Sovint penso que el millor que podria passar és que es morís. Sí, mort. Que fort, pensar això. Però mira, m'allibera, tu. Ningú sabria el que ha passat. S'emportaria el secret a la tomba.
Tu tens una evolució, aquesta bola de neu va rodant, va baixant, i dius, jo ja no puc més, ja no puc estar pendent de quan em quedo sol a casa, i llavors em vesteixo, però he d'estar amb una orella posada, que el replà no senti l'ascensor, perquè no s'obri la porta, perquè no arribin els meus fills, perquè no arribi la dona, perquè no entri la sogra, i em trobi allí... convertida en Ava Gardner.
5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16.
Sentíem, doncs, algun dels testimonis impactants, perquè, clar, suposo que, a més de ser una pràctica poc coneguda, també és una pràctica que habitualment, doncs, no s'explica, no? No s'expressa per por, doncs, dels prejudicis, no?, de l'entorn.
Sí, és una pràctica que la majoria de la gent ho porta molt amagat, inclús de la seva parella, no? I bueno, això porta molts patiments, com això de que deia aquesta la Sofia, no? Que deia que em trobi vestida d'Ava Gardner, no? A mi això no em passava, a mi personalment no em passava, la meva parella sabia que m'agradava vestir-me de noia i que em sentia noia, i llavors al final vaig fer un procés trans, no? Però sí que hi ha molta gent també que ho fa des de molts més anys i que també es van organitzar a partir de la sortida d'internet i va ser a partir d'aquí que es van connectar amb altres persones, no? Però que sempre havia sigut una pràctica com molt amagada i sempre, pues això, amb les pors aquestes que s'obri la porta, no? Bueno, hi ha moltíssima gent que s'ha anat organitzant. També tenim un servei sanitari que ens ha facilitat una miqueta a algunes persones poder fer un trànsit d'una manera més tranquil·lament, no? I bueno, la situació ha canviat moltíssim, no? Tenim molta més informació i estem organitzades i empoderades, algunes.
D'alguna manera, el documental que presenteu és una manera de posar sobre la taula aquesta pràctica, de mostrar-la a la societat en general? Era una de les idees per les quals vau decidir fer el documental?
Una de les idees era com desvetllar el secret sense desvetllar-les a elles, no? Va ser com el primer punt de partida de com poder parlar del cross-dressing si molta gent, precisament, la no expressió pública de la identitat era una de les coses que estructurava la seva pràctica. Llavors, a partir d'aquí em van venir diferents preguntes. Una, no desvetllar el secret continua sent reproduint aquest context de transfòbia, no? I en tot cas, qui era jo per no desvetllar-les a elles? En tot cas, havíem de desvetllar, de dir si sí, és que ho volíem desvetllar juntes. Llavors, quan parlava, per una banda, jo crec que aquest documental té una funció pedagògica, que és donar a conèixer què és la pràctica del cross-dressing i donar a conèixer que no només ens movem en aquest binomi d'orientació sexual i identitat de gènere, sinó que també hi ha un tercer espai, que és l'expressió de gènere, no? Que és la presentació i representació social del propi cos en funció del gènere, no? El cross-dressing, de fet, és això, una representació del propi cos en funció dels temps i els espais que s'habiten. Llavors, hi ha discriminacions, no només per qui ets o amb qui et poses al llit i amb qui t'atrau, sinó que hi ha discriminacions per com presentes el cos. I, de fet, les sancions de gènere que hi ha a les escoles, amb el bullying homòfob que es diu, no? Principalment, més enllà de l'orientació de la persona, és hi ha una discriminació contra la seva presentació, la seva gestualitat, la seva forma d'expressar les emocions. Llavors hi ha unes sancions de gèneres que necessitaven ser desengranades d'una altra manera, no? Llavors el primer pas és, la primera funció jo crec que és fer pedagogia a nivell de societat civil, administracions i entitats, perquè realment ens trobem davant una urgència política que fem front en aquest context homofòbia i transfòbia que vivim i que necessitem crear sinergies, no?
En aquest sentit de fer, diguéssim, una tasca pedagògica, el crossdressing es diferenciaria dels transgèneres en què és una pràctica puntual, diguéssim, ambivalent, no permanent, o quina és la diferència per la gent que potser no està tan ficada en aquest món?
Bueno, la diferència és que una persona trans o que fa un procés, pot fer-lo corporalment o no, pot fer-lo només socialment, és una persona que està vivint com el gènere que escull, no? I en canvi una persona crossdresser és una persona que estones està en un gènere, estones està en un altre. Pot ser una persona de gènere fluid o pot ser simplement una persona que li agrada practicar perquè li agrada vestir-se, no? Pot ser una persona que se senti del gènere no assignat al néixer o no, ja de tots els colors, no?
Uh-huh. Un dels protagonistes del documental també explica la importància que va tenir internet per compartir aquesta pràctica. Escoltem-lo.
El primer que faig és buscar per la xarxa si existeix algú com jo. Moltes amigues em deien que es pensaven que eren úniques. Jo no. Jo estava convençuda que havien d'haver més persones com jo en el món. No em podia ser jo l'única, segur que aquesta perversió la tenia que compartir amb més persones.
És important, no?, el fet de poder compartir aquestes vivències, aquestes experiències, no?
Va ser un bombazo. Jo sempre estava buscant informació sobre el tema trans, no? Però no el trobava, la veritat és que no el trobava. I bueno, el dia que va sortir internet a Barcelona, que van dir el dilluns es connecta a internet i amb un mòdem et podes connectar a la xarxa, aquell dia em vaig comprar un ordenador, em vaig comprar un mòdem de 64 baudios, o no sé com es deia, i vaig connectar-me al Yahoo que hi havia en aquell moment i vaig posar transsexual, el primer que vaig fer, no? Tenia una ansietat d'informació brutal i a partir d'aquí també això va fer que aquí a Espanya no, o a Catalunya no hi havia gaires pàgines de webs, no? Llavors ens vam connectar a pàgines d'Estats Units, a Califòrnia hi havia molta pràctica crossdressing, a Anglaterra també, i vam començar a fer xarxes, va començar a muntar grups, va començar a haver-hi fòrums de discussió, va muntar la pàgina de Carla Antonelli, allà la gent parlava, es coneixia, hi havia xats, no? I mica en mica es va organitzant la cosa, i de fet així va ser com es va organitzar el Club Enfem, perquè va haver-hi una gent a la xarxa que van dir: ei, en lloc de tindre un armari cadascú a casa seva i tenint, o potser no ho pots practicar o anar amagat, perquè no agafem un local i muntem aquí un armari gegant, no? I així es va organitzar el Club Enfem.
I de fet jo afegeixo que el dia que la Mar, m'atreveixo a dir que el dia que la Mar va entrar al club per primer cop se li va emplaçar a comprar-se un armari, no? Que
era... Sí, sí, sí. Sí, sí, va dir, vols venir? Vinga, però no hi ha armari, el tenim que anar a comprar. I vam fer el gran viatge cap a... Vam anar cap al Riu Vallès, que a més no el vam trobar. Bueno, va ser una mica desastre. Era tot una miqueta desorganitzat, però bueno, hi havia molta il·lusió, no?
Què significava per vosaltres tenir també aquest espai, aquest club, no?
A mi aquest club em va significar poder sortir per la porta, no? Perquè la casa, la veritat és que no m'atrevia. I et dic que a casa jo funcionava com a noia moltes vegades, no? Sense que ho veiessin la família, no? Però ho sabien, no? I això va significar doncs, poder-me canviar i poder sortir a fer un cafè al bar de la cantonada, no? Perquè a l'altra casa doncs, hi havia un porter, hi havia uns veïns, hi havia unes pors, hi havia unes vergonyes, no? Que en aquest cas doncs, desapareixien, no? Tot i així, subidon, eh? Sortir al carrer.
Clar, és que m'imagino el primer dia, no? El primer dia que decideixes, va, doncs avui sortiré al carrer.
Sí. També,
quina sensació, no?
Sí, també tenir la seguretat, no? Perquè en el club va haver-hi una noia que ens va ensenyar maquinança, aleshores era més fàcil passar per desapercebuda, o sigui, mica en mica ens anàvem aprenent a no ser tan visibles, no?
Tan jutjades, també, no?
Sí, sí, sí. Bueno, sí, en el llibre hi ha una foto que parla de que o tens un bon passing o t'has d'empoderar per defensar aquesta posició. Hi ha moltes noies trans o noies crossdressers que se'ls nota moltíssim, no?, que són trans o crossdressers, i bueno, ho hem de defensar, no? Hi ha altres que tenim més bon passing i que, bueno, no se'ns nota i potser vivim més còmodes, no?, amb menys transfòbia, no?
Suposo que en aquest espai també aprofitàveu per compartir consells, no?, a l'hora d'aconseguir aquesta imatge, no?
Sí, sí, bueno, per aconseguir aquesta imatge, per parlar de les famílies, per parlar de com et sents, d'explicar-nos on podem anar o no podem anar, no? On sortir juntes plegades de festa un dia a prendre una copa a un bar, no? Bueno, és un centre de teràpia, diria jo, no?
Jo sempre remarco que més enllà d'un espai pròpiament terapèutic, en el sentit més polític de la paraula, no en el sentit més psiquiatritzador, sí, sinó més enllà, jo crec que en FAM, com a club, és una experiència única a nivell internacional pel procés de politització que ha fet com a col·lectiu. Hi ha d'altres clubs a nivell internacional, n'hi ha algun a Manhattan, no?, que és força elitista, diríem, n'hi ha hagut a Crisàlida, a Mèxic, no?, però més vinculat a un, com una mica de gabinet de psicòlegs i psicòlogues, però en FAM, degut a diverses circumstàncies, jo crec que com a col·lectiu ha fet un procés de politització brutal, que és ara el que els situa com a part també d'aquest moviment trans, o com a part, sí, integrada en aquest moviment trans o contra la LGTBI-fòbia, no? I jo sempre apunto que les principals causes del procés de politització són tres. Una, el bagatge que com a col·lectiu han fet, el creixement personal que han fet a l'interior del club a l'hora de fer treball amb les seves famílies, amb les seves parelles, i que moltes d'elles, degut també a les nostres particularitats del context català, moltes d'elles venien d'associacions, no? Venien d'associacions vinculades a l'ecologisme, vinculades a l'independentisme, al moviment comunista, etc. Llavors, ja cadascú partia de la seva pròpia trajectòria i allà es va forjar una família, i aquesta és la part més important. La segona és que l'any 2012 neix Trànsit, que és el servei que ha dit la Mar de promoció de la salut trans, i permet que persones no sentin que han de passar per un procés totalment patologitzador, que fins ara hi havia l'UTIC, l'Unitat de Trastorns d'Identitat de Gènere al Clínic, i llavors a través de l'Eva Vela i la Rosa Almirall, sobretot, que és qui ha continuat el projecte, es van sentir còmodes per poder-se plantejar un trànsit com, primera, entre de low cost i suau, no? Com un trànsit respectuós amb els seus processos corporals.
I amb els temps, respectant els temps, puguem provar i deixar-ho i poder decidir, pues, anar molt ràpid o anar molt a poc, o no sé.
I el contacte, aquest contacte com més fàcil i més respectuós amb l'hormona ha sigut el que moltes han decidit fer directament després d'un procés trans, amb tot el que s'ha mogut a nivell corporal, però també emocional, no? Mm. I l'altre és que hi ha com una contingència de que ens ajuntem, gent que venim dels feminismes i gent que ve del moviment trans comença a contactar, doncs, amb en FAM i comença, doncs, allà a posar-hi baza entre totes, no?
Sí, sí.
A mi el que m'agrada del tall, per exemple, és que se sent que diu segur que algú més compartia aquesta perversió, no? Aquesta manera de potser agafar, sí, aquell llenguatge discriminatori i dir, doncs sí, no? Jo em col·loco aquí des del marge, és aquí des d'on sí, jo parlo, no?
Sí, és donar-hi la volta, això. Recordo que vam tenir la conversa amb la Sofia en un moment, no? Jo no sé si això de d'expressar així no, potser no hauria de ser, no? I diu, home, donem-li la volta, no?
Clar,
és com,
sí,
com ser gay i anomenar-se marica, no? És com els mariques, no?
Reivindicar-ho, no?
És com venga, sí.
Amb naturalitat.
Amb això, no?
Jo crec, perdó, eh? Jo crec que aquest documental té una cosa, més enllà de les seves, jo què sé, aportacions i crítiques que cadascú pot tenir, però algo que tothom comparteix és que et deixa com amb un gust dolç en els llavis, perquè molts temes que són difícils jo crec que estan tractats, una, amb la profunditat i seriositat que mereixen, però dues, se'ls dona la volta de manera constant, no? Per divertir-te, per parlar-ne, per ser iròniques, vull dir, el documental és ple d'ironies, no?
Sí, és molt divertit. La veritat és que jo vaig estar tot el rodatge i després l'edició ja no, aquesta part ja no em va tocar, no? I quan la vaig veure vaig pensar, mira, pues, hi ha riures, molts riures, no? I també, bueno, s'està parlant que és en FEM, és sobre cross-dressing, però la veritat és que si tu mires una miqueta de lluny, la majoria de les persones que sortim són persones que han fet processos trans, no? Vull dir que, bueno, es parla una miqueta de tot, es parla de cross-dressing i es parla dels processos de persones que van una miqueta més enllà o que, digue-li, com vulguis.
Hem contactat amb una persona que ja ha vist aquest documental i ens ha enviat alguns comentaris, algunes reflexions, algunes opinions. Escoltem la primera, si us sembla bé.
Un dels homes que va en aquest club, que es vesteix de dona i tal, que va haver-hi un dia que ell va dir que no només volia fer-ho en el club, sinó que volia fer-ho a casa, i ja hi va sempre vestit. Ara ja a la feina em sembla que no, però a casa sí, i ell està casat, i en el documental es veu com el procés de la dona, de la seva dona, com ho accepta i com diu, vale, doncs ara la nostra vida serà així. Té dues filles de la nostra edat i les filles, per exemple, ho accepten tranquil·lament i sense cap problema, no? Com els hi és igual, no? En canvi, la dona el que deia és segurament em costa moltíssim perquè em fa plantejar la meva pròpia orientació sexual.
Clar, una mica això, no? La diferència entre com s'ho pren la dona, no?, i com s'ho prenen les filles, que ho accepten més. No sé com ho interpreteu vosaltres, que potser coneixeu més a aquest cas.
Vas tu?
Jo... Aquí s'atreveix.
Jo... Per mi és una de les coses més interessants també del documental i dels processos que generen en l'entorn. Quan tu surts de l'armari, de cop una de les coses que es diuen és que poses a l'armari, dins l'armari, a la teva parella. Però això per mi no és un quelcom difícil o xungo, sinó que precisament dones l'oportunitat que ella també en surti de l'armari on ja estava prèviament, encara que ella no s'ho pensés, no? Llavors, per mi és una oportunitat gegant, però sí que és veritat que quan tu ho dius, obligues a moure peces d'on s'ha situat fins ara la gent de la teva família en zones de confort. Llavors, obligues a posicionar-se, no? Llavors, dins d'aquest posicionament, tu pots créixer i decidir créixer i veure on et va portant les situacions difícils o pots bloquejar aquest posicionament, no? Llavors, sí que és veritat que més enllà de com t'interpel·la tu com a dona, de si tu vols ser una dona o et vesteixes com una dona, llavors jo que sóc, em converteixo en una dona lesbiana, no? També em canvia la meva orientació sexual. Més enllà d'això, per mi l'interessant és que interpel·la directament el concepte de dona mateix que es té, no? De cop, vull dir, de fet, la parella que surt en aquest documental, ella narra el primer cop, ostres, una persona, jo que em pensava que sóc mestra d'escola, que sóc una dona superprogre, que mai vaig amb les ungles pintades, que vaig amb bambes, no?, per practicitat de treballar amb nens i nenes, ostres, de cop se'm situa el meu marit davant, que vesteix amb minifaldilles, amb talons alts, i que es pinta i es passa cada dia una bona estona al lavabo pintant-se. Llavors, aquesta és la imatge de dona que tens tu, però sí, com totes, hi ha un procés d'aprenentatge del gènere, no?, que potser moltes dones que hem sigut assignades com a dones, si gènere, no hem hagut de fer, o que hem crescut des de petites. Llavors, en aquest aprenentatge, cadascú el gestiona com pot i com vol, que ja és prou difícil, no?, ser una persona que es travesteix o trans.
I, precisament, potser aquest moviment ha portat també aquesta manera de concebre la categoria de dona d'una altra manera dins del feminisme, no?, que comentaves abans. També potser ha canviat la manera de practicar aquesta lluita.
Jo crec, bàsicament, que no ha canviat. Crec que estem en un procés de començar... crec que el col·lectiu està en un procés de començar a fer pedagogia simplement amb la seva presència, però, molta gent dels feminismes i dels transfeminismes, molta gent no té coneixement de la pràctica del crossdressing, on comença a tenir coneixement. I així com als anys 70, no?, o abans, era el concepte de la dona. De cop els feminismes negres ens diuen hi ha més dones, no? Llavors comencem a parlar de les dones. Llavors el moviment queer ens diu sí, bueno, però el gènere és el que construeix també el sexe. Per tant, el sexe és una construcció cultural de per se. De cop ens trobem amb unes persones, i ara utilitzo la paraula, un subjecte polític que se'ns posa davant i que ratlla molt de prop els centres normatius en el seu quotidià públic. Són persones que moltes d'elles s'identifiquen, o fins ara s'han identificat durant molt temps com a homes, heterosexuals, no? Això sempre indico també qüestions de classe, situació administrativa, etc. I de cop, com articulem aliances si des dels transfeminismes ens estàvem aixoplugant sota un paraigua de dones, lesbianes, trans, migrades, putes, no?, com treballadores sexuals, allò sempre la perifèria de la perifèria. I llavors de cop ens trobem davant d'aquest subjecte que va i torna, que mostra una fluïdesa del gènere, però que quan no hi és i quan no ocupa l'espai femení, també situa i s'expressa públicament en aquest món masculí amb els privilegis que dona, no? Llavors, com jugar amb ser conscients de la temporalitat del gènere que comporta el crossdressing i entendre que forma part també de la nostra concepció d'aquest ser dona de manera temporal i que afecta a totes les persones independentment del gènere amb el que han nascut, no?
El cert és que és interessant perquè trenca esquemes i perquè doncs obre vies per interpretar-se a un mateix i també a l'entorn que ens envolta, no? Sentim una de les següents reflexions que feia doncs aquesta espectadora.
en aquest club on es vesteixen, on van al crossdressing, només hi ha gent gran, només hi ha gent de més de 50 anys. No? I llavors això em va fer pensar, hòstia, segurament és cosa d'una generació, d'aquesta gent que té 50, 60 anys, l'edat dels nostres pares, perquè la gent jove no hi va, perquè la gent jove no ho necessita. Segurament perquè no té aquest tabú, perquè es pot vestir com vulgui i anar pel carrer com vulgui, o perquè directament parlarem de persones que són transgènere i el que fan és la transició i canvien de gènere.
Els joves, no sé si en lloc de practicar el crossdressing, doncs prefereixen transitar d'una altra manera, o tenen més facilitat per fer-ho.
Els joves, els que coneixo, són menys binaris, la majoria, no? I aleshores tenen més joc. Penso que tenen més joc, sí. Tenen uns discursos polítics molt potents. I sí, a mi m'agrada molt. També, bueno, quan estan en posicionaments com més diluïts, no? També és una posició menys còmoda de viure, no? I coneixo gent que ha tirat enrere, no? Al final, fer un procés trans és com posar-se més còmode, perquè fer un procés trans et situa en un lloc que la gent et veu d'una altra manera. Et situa, o sigui, t'expresses de la manera, més fàcilment t'expresses de la manera que estàs triant, no?
Més si sincera, tens, no?
Bueno, si tu tens barba i t'afaites i et poses maquillatge, t'has de posar 4 quilos de maquillatge per poder sortir expressant-te en femení, doncs no és el mateix que si t'has fas làser i simplement doncs, al matí t'aixeques i vol bon dia, no? No té res a veure. I aleshores, doncs, bueno, doncs, moltes persones fan processos trans per la comoditat, no? No sé, jo coneixo nois trans que no prenien hormones i que s'expressaven en masculí i que de cop i volta, doncs, pues tenen un xasco allà, no? Sempre explico una anècdota d'un col·lega que s'agafa la moto, es posa la xupa de cuero, la supermoto, se'n va per carretera, venga, va, tal, cap de setmana, se'n va fins al sud de França, no? Surt allà, tot guapo, tot amb la seva xupa i tal, entra en un bar i li diuen «Bonjour, mademoiselle!» I va ser com «Tierra, trágame!», no? Clar. I, bueno, pues és una cosa com aquesta pot fer que de cop i volta diguis, pues mira, saps què? Prendré 4 hormones que em surtin 4 pèls a la barba i a partir d'aquí ja no se'm veurà tant, no?
Però sobretot entorn al teu, o sigui, sobre el teu entorn immediat, fer un procés trans dona la possibilitat de que la gent que no està exercitada de ment situï exercitadament, vull dir, com hi som totes, que ens hem d'exercitar, però et situï, o sigui, donar una estabilitat en la mirada, entendre que tu ja ets d'una manera permanent i has fet un trànsit d'un lloc a l'altre, és molt més fàcil d'entendre que els trànsits fluids i aquesta fluidesa del gènere d'anar i tornar en què has d'anar situant i rellegint a l'altra persona que tens en funció de com es presenta davant teu. No? Llavors, no estem exercitats i hauríem d'estar exercitades, no? Per fer-ho, així com hi ha motes, no? Sobrenoms, així com hi ha sobrenoms, jo et puc llegir a tu en relació al teu nom o en relació al teu sobrenom, i a vegades puc canviar d'un a l'altre en relació a contextos, hauríem d'exercitar-nos també per poder anomenar en relació al gènere sentit una persona que se'ns presenta d'una manera o una altra, però no estem preparades. Per això també els processos trans atorguen una coherència i una continuïtat a la mirada que és més fàcil per l'espectadora llegir-ho, però hem de començar a canviar aquest exercici mental, no?
Sí, em sembla totalment, estic totalment d'acord, perquè, bueno, ja vaig conèixer l'altre dia una persona que es presenta com a home, es presenta com a dona, depèn del dia, a qualsevol lloc, no? I és com, ole tu, que ve i seguim, no? Que és, bueno, em sembla fantàstic, no? Poder fer-ho.
Doncs a nosaltres també, ens sembla fantàstic, i també fer difusió d'aquest documental, d'aquests testimonis, una proposta que segur que trenca molts esquemes, que obrirà també molts interrogants als espectadors que hi vagin, i a tots vosaltres us recordem que serà aquesta tarda, 7:15, als Cinemes Imperials. Alba, Mar i Pere, que vagi molt bé, moltes gràcies.
A vosaltres.
A vosaltres.